Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.
Hola, què tal? Salutacions, com sempre.
Estàs a la 92.2 FM.
Hola, què tal? Salutacions a tots com sempre i molt bona vesprada. Així estem, els de Ràdio Vila-real, els de la 92.2, els de sempre. I estem per a contar-vos les coses que li passen, si és que passen, en el Vila-real Club de Futbol. Ahir vos vam explicar o vam intentar explicar per què diu Fernando Roig que toca reajustar, que toca equilibrar, que toca, si és possible, jo diria entrar en el mercat futbolístic per a que l'equip puga seguir creixent i puga seguir sent el que és. De fa un temps, i crec que és normal, els aficionats del Vila-real Club de Futbol viuen en una realitat que ja valorarem quan passi el temps, molt per damunt de lo que era lo normal i lo habitual. Estem acostumats a ser un equip que està sempre entre els millors, peleant entre els equips que aspiren i lluiten per estar en Europa. En resum, que estem entre els rics, però no, sempre vos dic, som rics. Jo crec que els últims 2-3 anys el club, després d'unes bones operacions, d'una bona bonança econòmica, de, jo diria, encadenar situacions positives, decidís fer una aposta seria, econòmicament important i esportivament important. Una aposta en la que, per exemple, se dona un salt per a fitxar a un tècnic de renom, de campanetes, de nivell, dels que anomenen top, i s'invertís molt en futbolistes de primer nivell amb un gasto serio, gradual, però serio, amb jugadors ja rellevants. El tio Paco, jugadors de 18-20 milions d'euros, per anar conformant i armant una plantilla competitiva. Un salt qualitatiu en l'econòmic, una inversió seria acompanyada per èxits europeus que te porten inversió i te porta pasta. Jo crec que el top del Vila-real va ser la temporada anterior, després de guanyar l'Europa League. Ja havíem gastat prou, ja havíem invertit prou, ja havíem apostat prou, però i si any de Champions fa que el Vila-real jo diria arme un planter el més car, jo diria el més important, el més fort que ha armat mai. Una inversió molt alta, en nòmines molt altes, amb un gasto de fitxatges i d'amortització molt alt. Una inversió pareguda a la que fa el Sevilla, per exemple, o que ha fet el Sevilla durant uns anys, i que se sustenta per els èxits europeus i per algun traspàs d'importància que te permetis afrontar gastos e inversions que no hagués pogut fer de no haver estat així. No? Jo crec que tots ho tenim clar. 18 quilos per Estupiñán, el fitxatge de Gio Lo Celso que costa un renyó part de l'altre i el renyó del veí. Inversions grosses. Aumento de sueldo a la majoria de futbolistes, blindatge de contractes i de clàusules. Una inversió altíssima. Altíssima. ¿Vale? Bueno, pues jo crec que en el Vila-real fan bé d'explicar les coses, sempre vos dic, En això és important saber qui eres i on estàs, d'explicar les coses com són. Jo ahir vos vaig contar que el Villarreal, si diu que va haver moviment de mercat, és perquè necessita que n'hi hagi moviment de mercat, perquè necessita equilibrar el gasto en plantilla que té, perquè de no traspassar futbolistes per una quantitat exagerada, té que traure els diners d'un altre costat. I això, ja vos dic jo, que només té dos opcions. O vens, traspasses, o invertisses, fiques. Però, claro, jo crec que, per exemple, el Villarreal podria aguantar el tipus este any en lo que té, generant pèrdues o gastant-se més del que toca. Apostant a que dir, acaben Champions, jo ho recuperaré tot i seré ric. Però, i si no? I si no? Què fem? Este estiu el projecte era un traspàs gordo, teníem ahí en la part d'eixida a futbolistes com Pau, com Dan Juma, jugadors top, Foyt, que volia pagar el Barça 40 no sé quants milions, que d'haver-se generat un traspàs d'aquest calibre, Pino, pues haguérem aconseguit una inversió que ens haguera permès equilibrar l'equip i tindre un colxó ahí per lo que puga vindre. Lo que passa és que no. Primera, no va haver un traspàs. Al final, diguem que vam recuperar la inversió per Estupiñán. Nos va tocar regalar a Paco, textual, i estem pendents de que ens puguem pagar algo per Boulayeria, si és que passa tot el que diuen que té que passar, els italians paguen el que tenen que pagar i l'Everton que volia comprar, bueno, tota una pel·lícula que no sé jo com acabarà. Al final el que vos vinc a dir és que conforme està ficant-se la cosa, el Villarreal se té que reestructurar, té que ajustar molt bé el seu planter, els diners que ha gastat, els que pot gastar, i això és el que pareix que van a fer. No sé com dir-ho, és la realitat, o sigui, és el que n'hi ha. Què acabarà passant? Anem a veure, això és una loteria, això no és matemàtica pura. Jo crec que el Villarreal sí que té algunes coses més o menys clares que poden solventar la història. Tenim jugadors que tenen mercat obert ja. Pedraza, Cuenca, Pau, Pino, Baena, Dan Juma, són futbolistes que més car o menys, ojalà sigui un traspàs multimilionari de 40 o 50 milions, Chuguece, te poden ajudar a fer això. I a partir d'ahí, buscar substituts que ho compensen i que tu puguis ajustar-te, que jo crec que és el que va dir Roger. Quants moviments poden ser? Ja ho explicaran. No sé si molts, pocs, si en un hi hauria prou, però això és la història. Sumat al canvi de tècnic que dona la sensació de que tot el món està sí però no, no però sí, sembla que ha arribat un moment en el que tot el món està un poc, no sé com dir-ho, sí però no, no però sí. És una sensació de que, no sé, de que s'ha acabat els dies de vino i roses, de que això ja no va ser, de que uf, ja veuràs, uf, ja veràs, uf. Tia, si analitzes en tranquil·litat, sempre diem el mateix. Això són anys bons, anys roïns. Anys en els que disfrutes, anys en els que les pot passar canutes. Sempre és igual. Nosaltres, més o menys, sempre estem a favor que en contra. Sempre disfrutem més que patim. A vegades toca patir a lo gordo i a vegades pues, toca disfrutar a muntó. Ja la percepció de lo que ve ara per al Villarreal és un moment d'ajustar coses de no tan fàcil, no? Fins ara. Fins ara, hòstia, tenim plantillón, equipón, entrenador, no sé què, campo nuevo, jijaja. Bueno, pues igual Disneylandia no és tan Disneylandia a partir d'ara. Y yo pregunté, ¿y? Anem a veure. Què és el que ve, què és el que hi ha i com competeix l'equip. Però tinc la percepció de que el Villarreal, la gent del Villarreal, està dient, bueno, ve un moment que n'hi ha que canviar coses, ve un moment en el que n'hi ha que reajustar coses i és un moment en el que n'hi ha que estar tots junts, tots a una i tots tenint clar que el més important és que l'any que ve tenim que estar on estem o prop, que el següent tenim que estar on estem o prop i que l'altre tenim que estar on estem o prop. Que no deguem pasta a ningú, que tinguem un camp de futbol de primer nivell i que estiguem dins de la roda de lo que és el futbol a hores d'ara i que tot això va ser així. Que pot haver un moment de dificultat, que se tien no i que si venen a este, hòstia, ruïna. Anem a veure-ho. Però bueno, jo és que sincerament crec que passe lo que passe, seguirem sent un bon equip, seguirem tenint un bon equip competitiu i seguirem aspirant a estar com a mínim ahí entre els millors. I si venen mal donades, pues tocarà pechugar. Però claro, no sé, no veig un canvi, no sé, com, és que pareix que han dit, no, senyores, s'acabó, se'n van tots, tanquem la paraeta i anem fent un equip de juvenils. No. Suposa que van a reajustar coses, però que anem a seguir sent i anem a competir. Que és veritat que anem a perdre un puntet competitiu de lo que érem? Sí, això no se pot negar. Hòstia, però jo crec que ho diuen. I crec que és la vida, és cíclica això. Ve un moment de, senyores, a veure com estem, a veure què és lo que ve i a veure què tenim que fer per rearmar-nos, no perdre comba i, si és possible, quan vinga el col de veres, estar preparats. Jo crec que ho han fet sempre. I crec que és el que ens fa diferents, a la mateixa l'obra. O sigui, el futur és tindre un camp modern que pugues utilitzar-lo per altres coses i que la gent estiga còmoda, i que perquè ara ja n'hi ha molt de Netflix, molta història que te convida a quedar-te en ta casa. Pues claro, o readaptes els estadis a que la gent vagi, estiga còmoda, no tinga fred, no se banye i tinga una experiència guapa i que li convide a anar, o estàs mort. Estàs mort. I el Villarreal ja està per davant de molts. Mireu, què està fent el Madrid? Què està fent el Barça? Què estan fent els clubs ara mateix? Invertint en què? Mireu en què estan invertint tots. En infraestructura, en camps de futbol. Tu ja la tens, en 7 mesos. Que sí, que te diran que hòstia, que feo. Bueno, me dona igual. El que vos dic sempre. Al nostre nivell i a lo que tenim, top. I esa és la importància de tot això. Lo que vinga, que vinga. I si són menys competitius, pues bueno, pues tindrem que equilibrar en altres coses per intentar estar ahí. Però tranquils, joder, que jo crec que encara m'ho passarem bé, o almenys encara farem coses bones. És que tenia aquesta percepció. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Tu si te... Claro, en Setién ja és un bajonazo. Si ara diuen que cuidao, que igual se'n van futbolistes i n'hi ha que canviar. És un altre rejón. Bueno, és lo que n'hi ha. És la vida. És el futbol i ve a Isina. Pues si ve a Isina, lo que vinga, acceptar-ho i a competir. No sé, me pareixeria injust que després de totes les inversions que s'han fet, després de tot el que han disfrutat, a mi també m'agradaria que se n'anara a Emery, que haguera vingut Zidane, i que se n'anara Paco, i que haguera vingut Sadik, i que se n'anara Dia, i que haguera vingut ese Gakpo, Kakko, com li diguen. Ise. Però igual no podem. Què n'hi ha millor? Saber lo que pots a lo que te ve i pa'lante, o no sé, o viure en una irrealitat. Jo crec que és bo viure en la realitat, saber lo que ve i lo que eres. I lo que eres a muntó, No són poca cosa, no?
A veure, és que al final no te pots comparar als traspassos de la Premier perquè no és una realitat realment.
I tampoc te pots comparar als teus últims 2 anys teus. Tampoc són una realitat, te ho dic jo. Els últims 2 anys teus han estat una irrealitat dins de la teua possibilitat. O sigui, has anat un poc més allà de lo que podies, devies, i de lo que tenies. I ho has fet perquè tenies opcions i aspiracions d'aquest creixement i perquè sabies que podia haver un retorn. ¿Vale? Però ara la projecció no és bona, ni per a tu ni per a ningú. Per lo tant, quan antes te adaptes a lo que ve, millor. Millor. I jo crec que és el que volen fer. I crec que és, torna a dir, una, és algo intel·ligent. Sí. Pots dir, va, no, home, no. Mira el Sevilla. Jo sempre miro el Sevilla. Sempre ho ha fet. Sempre mire el que fan, com estan i com ho fan. I últimament està costant-los, eh? Però a muntó, eh? A muntó. I, claro, el que ells creien que anava a ser, que podia ser, no està sent. No està sent. No està aixint-los. I les estan passant canutes, eh? Per tant, abans d'arribar ahí, millor saber, pues, hasta sí. I que me toca reajustar, pues reajuste. Que me toca eixir d'entrades, pues eixir d'entrades. I jo crec que és el que deuen fer, vamos. 20 sobre les dues. Ara parlem del camp de futbol, que ha parlat l'arquitecte. Ha dit que va quedar un camp que la sonoritat va ser un espectacle i que la gent se ho va passar pipa. Divendres ja parla aquí que se tiene en l'estadi, crec que entrena el Villarreal en l'estadi de la Ceràmica, provarà la gespa, provarà tot un poc i s'adequaran al terreny de lo que serà l'estrena del dia 31. En un principi mirava jo que el pressupost de l'estadi era de 23 milions. El primer pressupost que va anunciar el Villarreal arriba a 24. Avui estan sobre 50. És a costat del doble. El doble de lo que havia i de lo que tenien. Vull anar a Vigo a preguntar per Denis Suárez. Què li passa? Perquè és, diríem, un tipus que viu en una jaula d'or. I avui el senyor Guirao fa un tuit especial en el que per allí passa quasi tot, jo diria, o quasi tots els protagonistes i personatges de lo que és la comunicació i el futbol d'este poble. Sí que mos conte a veure què va fer durant tota la vesprada, que és un tema solidari, en el que ell se busca les garrofes per a buscar una cura. Per a salvar-se, vamos. Mèrite, Guirao. Que passe lo que passe, sap que se té calçar i pelear tots els dies. Així que això anem. 22 sobre les 2. Ara mateixa no han venut a ningú, ara mateixa no han comprat a ningú. ¿Vale? Ja veurem. Per cert, ja tenim els argentins per ací. Ahir ja se van exercitar, demà ho van a fer junt a la resta del grup. Bueno, demà no, esta vesprada, perdó. Esta vesprada van a entrenar junt a la resta del grup. Demà passen per roda de premsa. Suposo que ens contaran sensacions i percepcions. No sabem per què no ha entrenat el Villarreal fa esta vesprada, com estan i com van Coquelin, Capú i companyia. Si estan malalts, si no, si estan recuperats, si ja van en botes de futbol o encara porten espardenyes. Per tant, encara siguin pendents del possible 11 que podem tindre. I com tot això, vos dia el 31 futbol davant del València. El València diu que no té ninguna baixa, els té a tots, este home, no?
Crec que l'únic que ahir no va entrenar va ser Domènech, el porter. No,
bueno, però este està lesionat de llarga duració. La resta...
Estan tots.
Els tenen a tots, pues vale. Pues anem a ello, fem primera pausa i escoltem al senyor que ha fet el camp de futbol, bueno, el que l'ha dissenyat, és de la empresa IDOM. Estan contents, diuen que ha quedat un camp de futbol acollonant, sí que ho és, veritat, eh? Ha quedat un camp de futbol, passa que no està acabat, eh? Encara queden coses per fer, prou, encara. 24 sobre les 2.
Amb Javi Mata.
Nadal és època de celebrar la vida, de disfrutar amb la gent que estimes, I no hi ha millor manera de fer-ho que compartir-ho tot a la nostra ciutat, Vila-real. Viu el Nadal a casa, perquè si és de casa, bo. Adrián Casabó, el Partit Popular de Vila-real, vos desitja bon Nadal.
Soc Domingo Vicent.
Soc Natàlia Gil.
Som regidors de Ciutadans Vila-real.
Volem desitjar-vos que passeu un bon Nadal.
I que tingueu un feliç i pròsper any nou 2023.
I recordeu, després de festes...
Vos atendrem al carrer Major Sant Jaume 22.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, bon Nadal.
En estas fechas tan señaladas, desde todo el equipo de Vox Vila-real, os queremos transmitir un mensaje de esperanza. Seguiremos trabajando sin descanso para lograr que el 2023 España esté más unida, sea más próspera y más segura. Os deseamos una feliz Navidad a todos.
Desde el Partit Socialista de Vila-real us desitgem un molt bon Nadal i un pròsper any nou.
Que el 2023 ens porte energia, il·lusió i esperança per a continuar treballant tots junts cap a la nova Vila-real del segle XXI.
Bon Nadal, Vila-real!
Il·lumina nit i dia, les encens amb el somriu.
Vinga, anem a ello. Com diem, avui, per exemple, hem escoltat a l'arquitecte que ha fet la remodelació, primera fase, queda una altra, de l'estadi de la Ceràmica. Ara mateix està tot preparat i disposat per a que se jugui al futbol. És més, el Vila-real, proper dia 30, crec que és, sí, dissabte 31, doncs divendres 30, va realitzar una prova, no? Va entrenar, va estar allí per a in situ veure el que se van a trobar. Sobretot el canvi del terreny de joc, que parega o no parega, és paregut o el mateix que hi havia, però ha hagut alguna variació i, per tant, ells volien també estar dins del camp i veure què ha canviat en el mateix. La veritat és que ha canviat moltes coses, eh? Jo crec que, i encara no està acabat, com dia aquell no lo reconocerà ni la madre que lo parió. Té una sensació de diferent, no? Jo crec que de lo que hi havia a lo que hi ha, de l'inici a d'ara, la veritat és que és espectacular. Vos conten lo que vos conten, vos diguen lo que vos diguen, que si hay mucho amarillo, que si hay mucho hierro, que si hay mucho no sé què, que sí, que tot lo que vulgueu. Nosaltres ja el tenim. Que n'hi ha que porta 25 anys dient que anava a tindre'l i encara no el té. Que sí, que serà el nou Escorial i l'altre serà la nova Sagrada Família. Sí, sí. Però ahí estem. Si no, ja no. Diu César Azcárate, que és l'arquitecte i soci, crec que, de l'empresa Idom. L'empresa Idom és la que ha fet el camp de futbol. Ha fet el camp del Villarreal, el de Sant Mamés, el nou, el del Llevant, la coberta nova. Ha presentat projecte pel nou estadi del Barça, també el de Sant Lorenzo d'Almagro. Vaja, varios estadis. Reconeix el senyor Azcárate que arribar al 31, començant en maig, era un repte.
Bueno, pues la verdad es que sí, ha sido un reto impresionante. La palabra es impresionante porque no era nada fácil conseguirlo. Efectivamente, vamos a llegar a celebrar el primer partido, que era el objetivo del presidente. Lo tenía clarísimo, se ha aprovechado el parón del Mundial para poder darle un empujón muy fuerte a las obras y el verano pasado, pero todo ha sido hecho en tiempo récord y gracias a la colaboración de todo el mundo, del propio club, con todo su personal, apoyando en cualquier cuestión que fuera necesaria para poder hacerlo, con el contratista, con todos los especialistas, la ingeniería, los arquitectos, todos trabajando, todos a una. Es la única manera de poder hacer esto y bueno, pues como bien dices, hemos conseguido. Falta obra por hacer, eso está claro. Ya sabemos que hasta marzo, hasta el centenario, se va a seguir trabajando en la obra, pero por lo menos hemos conseguido que se pueda celebrar el primer partido tras el Mundial de Qatar, ¿no? Y bueno, pues todos bastante satisfechos por este gran esfuerzo.
Reconeix el señor arquitecte que encara queda feina, ¿eh?
Bueno, sí, como te decía, yo creo que nos quedan como 3 meses, más o menos, para dar por finalizada la obra, con todos los detalles, con todos los herramientas, con todas las conexiones de que todo esté bien y que quede perfecto, ¿no? Esa es un poco la previsión.
Sobre la remodelación, sí.
Bueno, a ver, el proyecto tiene una doble vertiente compleja, ¿no? Una es la propia del proyecto, porque no era un proyecto fácil, es un proyecto de remodelación, de darle una imagen unitaria al Estadio de la Cerámica, importante, que antes carecía de ella, ¿no? Porque era un estadio que se había ido haciendo sobre la marcha como se podía a lo largo de los años. Esa es una parte compleja, es decir, hacer un proyecto que tenga ese carácter unitario y que le dé, que potencie mucho más lo que ya era el Estadio de la Cerámica y que le dé todavía mayor identidad. Pero realmente lo más complicado ha sido compaginar el ir haciendo ese proyecto con la obra, porque hemos tenido que utilizar el modelo que se llama en términos de construcción, el modelo fast track, ¿no? El modelo fast track que implica ir haciendo a la vez los proyectos dentro del proyecto general, ir haciéndolo a la vez que se va haciendo la obra, ¿no? Y eso, como te digo, implica una sintonía total entre el club, entre el contratista, entre las ingenierías y los arquitectos, y bueno, también entre el propio ayuntamiento de Villarreal, que también ha estado apoyando este proyecto como es lógico desde el primer momento, ¿no? Entonces, estar en sintonía todos a la vez y apoyar todos en la misma dirección, eso realmente ha sido lo complicado, ¿no? Siempre es más difícil una remodelación. Cuando diseñas con el papel en blanco es mucho más fácil, ¿no? Conseguir los objetivos que te marcas al principio. Cuando tienes que apoyarte en lo que ya existe, en lo que ya está construido, es bastante más complicado. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que está quedando tal y cual lo imaginamos, ¿no? Como te decía, con todas las complejidades que tiene el proceso, pero el estadio tiene esa doble vertiente de hacerlo unitario, tanto por fuera, por el exterior, que es importante, y no solo hacerlo unitario, sino darle ese espacio que antes carecía el estadio, ¿no? Por las edificaciones que tenía adosadas, generar más espacio libre alrededor del propio estadio, que ahora hay muchísimo más, se han liberado miles de metros cuadrados de superficie para la propia ciudad, ¿no? Y para los propios espectadores. Es decir, no solo es ese carácter unitario por fuera aparente, sino que implica más relación con la ciudad, sino también la unidad desde el interior, ¿no? El conseguir que ahora el estadio sea como una olla a presión, todos volcados para animar al equipo hacia el interior. Y bueno, como te digo, sí que está saliendo todo como lo teníamos previsto y como lo teníamos ideado, y además en ese tiempo récord, ¿no?
Bueno, me quedaré eso, claro, quan m'he estancat. Passa en Bilbao, no sé si heu anat al Nou Sant Mamés. Hòstia, és que n'hi ha 2 milions i mega de 40.000 o 50.000 que caben. És una locura. És que està, quan, això que Kamenka no està ni a la meitat, ja pareix que estigui a ple. Hi ha una sonoritat brutal. Diu l'arquitecte que això passarà a l'estadi.
Sí, sí, por supuesto. Al final, la estética unitaria, como decimos, simplemente lo que hace es ayudar a que esa experiencia del espectador, ese sonido que va, se va a producir de nuevo en el estadio con todos animando, toda esa acústica, y a mí me gusta mucho llamar esa atmósfera de fútbol, ¿no? Yo creo que ese carácter unitario favorece el que al final esto casi sea una comunión entre los espectadores y el equipo, ¿no? Y que anime a ganar, y esa atmósfera de fútbol creo que se va a conseguir con esta ambiciosa remodelación del Estadio de la Cerámica.
Pues ahí lo teniu, ¿eh? Olla a presión, atmósfera de fútbol. En resum, la primera fase li queda encara la creació de nous espais dins de l'estadi. El museu, la zona alta que ara està cristal·lada, dona a la part sud de la plaça i al dins del camp, un nou restaurant...
Como la llamamos en el proyecto, la megacercha, ¿no? Porque es una cercha muy potente para cubrir toda la grada norte, y ese ha sido uno de los momentos también más complicados, ¿no? El montar, el hacer ese montaje dentro de lo que es el casco urbano y poder realizar ese montaje ha sido la parte más complicada y la más emocionante también, ¿no? Sí, sí, lo has dicho muy bien. Esa era una de las ideas principales también, junto con el tema de aspecto unitario y de imagen de estadio unitario, la fachada sur o la grada sur, que antes no tenía esa conexión con la plaza, pues al haberle colocado ese elemento arriba multiuso con esa gran ventana que permite que los espectadores que estén ahí arriba puedan visualizar la ciudad y a la vez el campo, es uno de los elementos principales del proyecto. Pero no solo ese, sino que realmente la fachada sur ahora y la grada sur se convierte en el punto más importante del estadio, ¿no? Porque es la que más amplitud tiene hacia la ciudad y hacia la plaza, es la que más usos va a tener, desde el restaurante que ya existía en la planta baja y ahora se complementa con el elemento de arriba, con la planta de arriba, como te digo, con ese gran ventanal, pero en medio también van a pasar cosas, ¿no? Como un futuro museo, como cuestiones que el club va a seguir desarrollando de esta oportunidad que presenta la grada sur y la fachada sur de seguir abriéndose a la ciudad y seguir teniendo la máxima actividad del estadio para que no sea un lugar también en el que solo se juega cada 15 días, ¿no? Sino que sea un lugar que sea bueno para la ciudad y que esté activo durante casi todos los días del año.
Pues esta es la obra, que ya está casi finalizada. Buenos días. Recordeu, va començar el 16 de maig tirant les primeres cases. El pressupost inicial era de 24 quilates. Està a prop de 50. A partir d'ahí, l'aforament serà de 22.000, no canvia. Amplien algunes zones de la preferència. Guanyem una grada nova. El cantó en té preferència i fons sud. Estan totes les graderies cobertes. Falta per saber què van a fer en la graderia de la megafercha. Com van a tancar això? En el projecte està tancat. Realment està cobert. Ara mateixa no ho està. Supose que tindrà que avançar l'obra. Tenim dos nous videomarcadors de 21x7. Una bestialitat. Tenim nova megafonia. Tenim nova il·luminació, a excepció de la tribuna, en totes les altres graderies. Va a canviar algunes zones. Hi haurà un museu, el nou restaurant, el que teníem, i un altre. La zona superior, que com dia l'arquitecte, va ajudar molt i va ser un lloc on se poden utilitzar per moltes coses. Crec que va haver una nova zona de premsa en un anfiteatre. Crec que van haver moltes coses, però clar, n'hi ha que anar construint, n'hi ha que anar fent, n'hi ha que anar remodelant. Això serà el budell de l'estadi. Lo que és la infraestructura bàsica, la gespa, com vos vas contar, han plantat una gespa i ne tenim dos més. Una en Portugal, crec que està, i l'altre, si no recorde mal, per Extremadura, però no me feu molt de cas. Tres. Per si a un cas la que acabem de plantar no funciona, li passa alguna cosa. Han canviat el drenatge a millor. Recordeu quan va caure la Mundial i que no se va inundar i van poder jugar? El camp del Celta, per exemple, no saben si podran jugar. Estan inundats encara. Claro, és el que vos dia. És una inversió gran. Ara va una inversió en la ciutat esportiva. Canviar-la de nom i fer-li un accés com toca, nous camps. Tot això ve del CVC. Això després n'hi haurà que anar pagant-ho. Pero yo creo que en el Villarreal, si tú mires del Villarreal el Project Gallar Plus, no me estés que ver el camp de fútbol. El camp de fútbol es un espectacle. Queda tancar, supose, del tot la fachada, que no será fácil. Y en eso están. Pero para el 31 y habrá fútbol. Podré estar ahí y podré vivirlo de primera persona. Divendres vaig jo, ja vos conte, a veure què és el que n'hi ha, a veure si impacta o no impacta, o quina és la primera impressió, no?, de veure tot cobert i tot això. Anem a l'esportiu.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals.
Pastisseria Cafeteria Raval. Som pastissers artesans. Trobaràs els nostres productes tradicionals nadalencs com les anous fondant, ameles suïsses, cireres macerades en licor, pastissos glòria. Gaudeix dels nostres torrons artesans de fabricació pròpia. Gran varietat de pastissos per als paladars més exquisits. Ens trobaràs en l'Arrabal de Sant Pasqual número 20 o en el telèfon 964-520134.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Soy Gisela Bellés, de Maxi Cleaner. Maxi Cleaner, productos exclusivos de limpieza doméstica y servicio de limpieza low cost. Para ahorrar tiempo y dinero, no lo dudes. Productos de limpieza doméstica Maxi Cleaner. Nuestro producto estrella, el abrillantador antihuellas. Nos encontrarás en la calle Nápoles 7 de Villarreal o llamando al teléfono 666-940120. Ya sabes, para una limpieza ideal, Maxi Cleaner es genial.
¿Necesitas acertar con tus regalos de Navidad, pero quieres que también sean útiles? En Electrodomésticos Milar encontrarás artículos ideales para toda la familia. Por ejemplo, un patinete o bicicleta eléctricos de alta gama para tu hija o hijo. Una freidora de aire para los que les gusta comer sano. Una cafetera Express Olor para las tertulias con tus amistades. Ah, y un smartphone Xiaomi para ti, que te lo has merecido por ser el mejor papá o mamá Noel. Si vienes a Milar Electrodomésticos, podrás encontrar una gran variedad de artículos con el mejor asesoramiento especializado.
En l'esportiu, com vos dia, entren el Villarreal esta vesprada. Serà la primera volta que se retroben els campions del món amb els seus companys. Foyt i Rulli s'incorporen al treball de grup. Ahir van entrenar en solitari. Seguim, Rubio, pendents dels que estaven tocats o en problemes.
De Capú i de Coquelén.
Pedraza descartat del tot o completament. I Gio Lo Celso, com sabeu, tardarà en tornar. Des de València estan contents, es tenen a tots. Per cert, ha parlat a un futbolista que coneixeu bé, Samu Castillejo. Parla de mosatros.
Con el tema del estadio nuevo, con la gana de volver a disfrutar de su gente, porque han estado unos meses jugando en un estadio que no era su estadio y nada, un partido donde he dejado muchos amigos, donde estuve durante 3 años con mi casa, tengo muchos amigos, un muy buen recuerdo y nada, será un partido muy bonito. Que al final empezar de la mejor manera, es ganar, te ayuda a afrontar todo lo que viene, ¿no? Nos fuimos al paro muy bien, ganando al Betis en casa con muy buen fútbol y es lo que tenemos que retomar. Jugaremos cada 3 días, estamos preparados.
Samu Castillejo, que te ganes de tornar y retrobarnos. 18 kilos le iba a marcar al Milan para este chaval, ¿no?
Sí.
No está mal. Ahir vos vas contar que dins de l'operació o dins del moviment o dins dels moviments que pot fer o va fer o pot intentar fer el Villarreal, un d'ells seria difícil per a ara, més fàcil per a juny, és el de Denis Suárez. Claro, hi ha una percepció que vos vas dir i és que una operació Giovanni Lo Celso al Villarreal ara mateix econòmicament, veient com estan les coses, és impossible. O per no dir molt complicada, però bueno, la vida tot canvia també, eh? Quan vos toca la loteria, tu has comprat la loteria al niño?
Sí, sí.
A veure. Volia saber què passa amb Denis Suárez. Tu saps què passa amb Denis Suárez?
No.
Vale. Clemente Garrido, Vigo, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, què passa con Denis Suárez? Que lo tenéis ahí medio apartado, pobre hombre.
bueno, medio apartado no, apartado entero. La historia es larga, viene ya de hace tiempo. Ahora que estamos con la Liga Promises, pues esto viene de una historia del típico torneo de Brunete, en el que participa el Celta y destaca un jugador que es Brian Bugarín, que es el MVP del torneo y el máximo goleador, y ese verano lo ficha el Real Madrid. Brian Bugarín pertenecía a la agencia de Denis Suárez, de hecho es el propio Denis Suárez el que lo convence para ficharlo para su agencia de representación, en la que él está metido como parte implicada, no solo que sea representado de esa agencia, sino ya que ya se involucra bastante y consigue pues para ese despacho pues a Gabri Veiga, a Miguel Rodríguez, jugadores jóvenes de la cantera que prometen mucho y se hace con sus servicios, ¿no? Incluso Santi Comesaña, el jugador del Rayo, que también lo convenció para llevárselo con él. En esa agencia también tiene parte o está involucrado el hermano de Iago Aspas, Jonathan Aspas, el exfutbolista. Y bueno, eso enfada muchísimo al presidente del Celta, a Carlos Mourinho. De hecho, la polémica comienza no solo con Denis, sino también con Iago Aspas. Hay una crisis interna. Con Iago se soluciona todo en 24 horas, pero con Denis no llega nunca a un punto de entendimiento y se enquista el problema, lejos de solucionarse. A partir de ahí ha sido toda una bola de nieve que ha crecido con declaraciones de Denis, declaraciones del presidente, enfrentándose, pero en ese primer año no se toman medidas drásticas. Eso sí, Mourinho avisa que Denis haga un buen año porque el año que viene o sale o no va a jugar. Y es lo que sucede, ¿no? El año pasado sí que jugó, pero en verano ya se le advirtió de que o salía o no iba a jugar nada esa temporada, que se iba a quedar en la grada. Hubo ofertas que desveló el propio presidente, pero Denis parece que intentaba conseguir la carta de libertad. De hecho, el Pepe Mourinho desvela que hay un equipo árabe que intenta su contratación, que le paga bastante dinero al Celta, una oferta que consigue el director deportivo Luis Campos. Y Denis Suárez lo que hace es descolgar el teléfono para llamar a ese club árabe y decirle cuánto más le pagarían si él se marcha gratis. Entonces ahí ya pues vuelve la guerra entre las dos partes y ahora en esas estamos, ¿no? Denis Suárez no va a conseguir bajo ningún concepto la Carta de Libertad porque ya es una cuestión personal entre Mourinho, el presidente, y el futbolista. Por lo tanto, es libre para firmar por cualquier equipo a partir del 1 de enero, pero si quiere salir en este mercado invernal, el Celta deberá ser deberá llevar una cuantía económica. No sé en cuánto puede estar tasado, porque evidentemente queda muy poco tiempo para la resolución de su contrato, pero el Celta no lo va a dejar salir gratis, eso seguro.
Ya, es una historia un poco rocambolesca, ¿no? Es un chaval de ahí que vuelve, que se vendió la vuelta como apasionante, sí, ilusionante y demás, y acaba como casi la guerra, ¿no?
Sí, de hecho el propio Mourinho, en alguna ocasión que le entrevistamos, reconoce que es una decepción personal muy grande y que él cuando fichó a Denis lo hizo con una enorme ilusión, que lo veía como el sucesor de Iago Aspas, ¿no? Para coger el timón del barco del Celta cuando Iago se retire. Y además hay que recordar que Denis Suárez fue una venta en su día, cuando solo tenía 16 años, se marchó al Manchester City por 1 millón de euros, quiero recordar, hablo de memoria, porque el Celta estaba en una situación económica dramática. Estaba en segunda división, con una deuda importante, incluso viendo amenazada su continuidad o su viabilidad económica y deportiva, ¿no? Al final siempre se recuerda aquí en Vigo esos dos goles de Iago Aspas frente al Alavés que le salvan de bajar a segunda B y quizás de desaparecer. No sabemos nunca lo que Luca hubiera sucedido, pero sí que el Celta estaba en una situación dramática y uno de los jugadores que fueron vendidos en esas circunstancias fue Denis Suárez al Manchester City por 1 millón de euros, cuando, según cuenta él, prefería salir a otros clubes o incluso quedarse en Vigo.
Deportivamente, lo he visto jugar más o menos de pivote ahí. Él llegó a Villarreal, empezó a ser un jugador de banda, digamos, un interior, sí, con calidad y desborde y último pase. de que jugaba en Vigo, porque contra nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que el Chacho Codé le pedía sacar el balón, que aquel día el Villarreal le metió una presión, ¿te acuerdas?, arriba para que no se diera la vuelta,
sí.
Que es más o menos lo que ahora quiere jugar el Villarreal con Setién, ¿sabes?, la misma historia, ¿no? ¿De qué lo ponían? ¿De qué jugaba?
Bueno, con Codé tenía una misión muy clara. El Chacho utilizaba un sistema 4-1-3-2 y él actuaba de media punta en esa línea de tres. Era como el medio centro ofensivo, media punta, como lo queramos llamar. Era el jugador que actuaba por delante del pivote, en ocasiones también a la misma altura para sacar el balón, pero era el futbolista que monopolizaba la salida de balón ya en la última línea, no desde atrás, sino el que intentaba ver desde su periscopio las mejores opciones para el penúltimo o el último pase y para dirigir la sala de máquinas del Celta. Era el futbolista que un poco guiaba el ataque del Celta. En defensa no bajaba tanto a sacar el balón desde atrás, pero sí que era el primer jugador, el primer hombre que recibía ese balón para luego sacarlo hacia el ataque, ¿no? Para lanzar contragolpes, para lanzar a ataques en estático. Era el futbolista que llevaba la manija del Celta. En una posición centrada, pero por delante del pivote, no actuaba de pivote.
¿Tú lo ficharías?
Creo que es un futbolista interesante. No sé cómo estará también después de un año sin jugar. Entiendo que no debe ser mucho el problema. Cobra bastante dinero, eso es cierto. Pero sí me parece un futbolista interesante. No sé si para ser titular en un Villarreal, pero desde luego que también te digo que Denis Suárez tiene quizá un problema, y es que si no juega con mucha continuidad, le cuesta quizá no coger ese ritmo de no de competición, sino de rendir bien todos los días jugando 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Es un futbolista que necesita tener continuidad, la confianza del entrenador. Aquí le costó mucho el primer año porque no se daba adaptado, no daba encontrado su sitio, hasta que llegó el Chacho y le dijo, tú vas a ser el mediocentro ofensivo, mi jugador aquí en esta posición, le entregó las llaves, y ahí sí que respondió con absoluta, dominando absolutamente el juego del equipo. Luego también, cuando el equipo iba mal, era uno de los que rendía mal, se notaba mucho su aportación, pero ahora mismo el Celta no tiene ese futbolista, y de hecho se echa mucho de menos en Vigo alguien que tome el mando de las operaciones en ataque. De hecho, a veces hasta tiene que bajar Iago Aspas para conducir esos balones, y claro, de hecho hay unas declaraciones de Iago que dice, no puedo ser el padre y la madre al mismo tiempo, ¿no? Como diciendo, tengo que empezar la jugada y terminarla, que claro, esa misión de empezarla la hacía Denis. Creo que es un futbolista apetecible, que puede rendir muy bien, pero que también necesita que alguien le otorgue confianza y estar centrado en su sitio y que le digan bien cuál es su función. Que si va a jugar en varias posiciones o poco tiempo, no sé si hasta el nivel que rendiría.
Clemente, gracias.
Un abrazo, un saludo.
Hola, pues Sina está Denis Suárez. Rubio. La verdad es que lo que explicate es Giovanni Lo Celso, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos. 52-2. We get off a un festival en Twitch. ¿Tú sabes lo que es Twitch?
Sí.
Va pues.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
Des d'Unides Podem, Esquerra Unida, Confluència d'Esquerres per Vila-real, vos desitgem bon Nadal i feliç any nou 2023. Esperem que passeu unes festes meravelloses envoltats dels vostres éssers estimats i que l'any vinent porte molta alegria, benestar, consciència social i salut per a tots i totes. Que l'esperit nadalenc vos acompanyi durant tot l'any i el repartiu per a totes les persones independentment del gènere, color, nacionalitat, religions, condició social o nivell econòmic. Molt bones festes.
Celebra las Navidades y el Día de Año Nuevo en el bar-restaurante El Madrigal. Disfruta de deliciosas tapas, bocadillos y platos diversos. Y por supuesto, no te olvides de venir a dar la bienvenida al recién reformado Estadio de la Cerámica con el Derby Villarreal-Valencia, el 31 de diciembre. Podrás almorzar, comer o tardear a un paso del campo de fútbol. Recuerda también que todos los días del año podrás degustar nuestros almuerzos y menús. Bar-restaurante El Madrigal, calle Ermita 197, teléfono 964-03-38-63.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Vila-real, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Vila-real. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
5 sobre les 3. Senyor Guirao, bona vesprada, com està vostè?
Hola, molt bona vesprada. Molt bé, i vos? Què tal, com va?
Ui, tens un dia, la veritat, especial, no?
Sí, sí, m'he tirat a la piscina, he anat a fer directes en Twitch cada vegada més hores, i dic, va, 8 hores, gala, vamos para adelante.
Vas a estar 8 hores en el Twitch. Explica què és el Twitch, perquè hi ha molta gent que dirà, bueno, i això què cojones és?
Claro, el Twitch és com veure vídeos en YouTube, per que la gent, jo suposo que tot el coneix YouTube, però en directe, gent que emitís en directe. Mm. Va de gravar i pujar-lo, el que fa és pues, retransmitir en viu. Mm. Com una tele, però per internet, vamos.
Jo diria que és una ràdio televisada, eh?
Sí, té les dues coses, sí, sí.
Vale, i com se pot veure això?
Pues entres en Twitch, que és TWITCH, en el meu canal que es diu Turbolover 1984, i si no, que tinga Facebook, que tinga Twitter, que tinga Instagram...
No. No, ¿no sería mejor señor Guirao que Turbolover? ¿O Turbolover ya es una marca de toda la vida?
Sí, es que me va a agradar. Yo me voy a ficar en nuestro amigo Julio Nebot. Cuando andaba yo en la cadira de rodas para ir rodando, me decía, mira, pero iba Turbolover. Y me va a agradar, un día me va a contar y mira, pues me agrada, quede.
Molt bé. I comences a les 3 de la vesprada i comença a parlar en gent relacionada molt en el futbol, en el Villarreal. Vamos, l'inici és això, futbol i el Villarreal.
Sí, la veritat que, bueno, hi ha una miqueta de tot, però... El contingut més gran, a les 3 comencem, a les 3 i mig. Estem parlant que ens va unir a tots, fins a arribar a Qatar a cobrir un mundial. Luego una tertúlia també a les 4 i mitja de futbol. També gent d'ací, com sempre, pues, tu Sempere, Juanra, que m'acompanyen totes les setmanes, i també altra gent com Cristina Bea, Alfredo Matilla, i també un xic que se diu Diego, que ha cobert per... Maria Bradelo, tirant de nostàlgia navideña. Me fa molta il·lusió parlar amb Maria Bradelo i per això va ser la tenim tots en el nostre record, no? perquè va marcar generacions. I bueno, pues, també farem un sorteig de Switch entre la gent que entre, col·labori i més. Bueno, pues, això. Al final, des de les 3 de la vespre, pues, se me farà les 11 de la nit, pràcticament.
Jo tinc turno ahí, no?
Sí, te dic, no te mencionar perquè tens ahí... A les 6 de la vespre parlem vostè i jo. Para que me conte, hostia, pues...
Por me fas.
No, todo bonico. La seva... El teu treball, perquè al final eres el entrevistador, però no sé si t'han entrevistat mai.
No ho sé.
I me fa, no
recorde. Per què ho fas, això, Abraham?
Doncs, com sempre, per a donar visibilitat, perquè al final, si te quedes en el sofà esperant, pues ningú ve a ajudar-te, per a donar visibilitat a la nostra malaltia, la distrofia muscular que patim, la investigació que duem a terme pagant sense faltes investigadors que busquen un tractament per a nosaltres i també per a l'UVIH, gràcies a la mutació que patim. I, bueno, la veritat que aquest any ha sigut un bon any. Ens han tirat una maneta als investigadors a part de la investigació. Respirarem una miqueta en aquest sentit, però, claro, ja tenim a les portes ensaios clínicos en humans, poder prendrem aquesta pastilleta que, per lo menos, ens frenarà la malaltia i estem parlant que de provar cada pastilleta són 100.000 euros per lo menos. Així que pues, no puc citar-me de vacances.
O siga,
tu ara has arribat a un moment en el que has aconseguit que n'hi hagi o pugui haver una pastilla que te solvente els teus problemes i que solvente problemes d'altra gent, perquè això de la investigació és com les cireres. Traus una i darrere sempre va una altra. El que no serveix per a tu o serveix per a tu també serveix a la llarga descobrir-se que lleva el colesterol o a saber.
Sí, sí.
Claro, és,
correcte.
Al final, al final som tan burros que m'he d'invertir en coses que ens faran a tots millor. Però bueno, 100.000 euros per persona, per pastilla? O sea, per prova, per humà?
Claro, això, mira, ara mateix tenim ja prop d'una decena de medicaments que han vist que en laboratori, en cèl·lules nostres de pacients, en models animals, ja funcionen. La malaltia la frenen, inclús la milloren, i actuen de formes variades a símptomes que tenim per a millorar la qualitat de vida. Però, claro, això és l'Agència Estatal del Medicament, t'obliga a passar els processos, que l'últim és els ensaios en humans. I claro, n'hi ha que tindre molt, n'hi ha que mirar de les 8 nou pastilles que funcionen, pues la que més apuntava el laboratori i s'ha tirat la pansa dels clínics. Però, claro, no mos proves
no pots provar-les totes.
Claro, provem 4, mil milions d'euros.
No, però jo te pregunte, i no n'hi ha ninguna empresa de farmacèutica multimega milionària que diga ja la patente jo? Perquè, claro, si tu ara trobes la cura pa tu, o de carambola trobes la cura pa la calvície, això qui se ho queda? I sa patent?
Claro, lo que parlem d'ara són medicaments que per sort van més ràpids, des de que portem molts anys lluitant, són medicaments que ja estan en el mercat, que no n'hi ha que inventar-los pa
claro.
Nosaltres.
Sí, és un genèric que tu vas buscant que te vagi bé a tu, no?
Claro, és un reposicionament de medicaments que a lo millor n'hi ha, per exemple, van topetar fa un temps que n'hi havia un medicament que servís com a tipus quimioteràpia pel càncer, que ens podria ajudar a nosaltres, però la van descartar perquè era massa tòxica, i això l'Agència del Medicament pues, no te la prova. Però, clar, aleshores, medicaments que estan al mercat, n'hi ha que veure quines dosis funciona i quines dosis no siguin tòxiques per a humans.
Vale.
Però això, tot enllestit, tot bé, falta simplement això. Anem a ser els clínics, que això pot ser l'any que ve o l'altre, com a molt espere, i però et dirà la pasta per pagar-lo, claro.
I la pasta, tu, calcula així a per damunt, quina seria?
Claro, això, de cada prova d'ensenyo clínic d'un medicament,
ja.
Mínim 100.000 euros.
No, i tu quan creus que necessites? Un milió de pavos?
Home, l'estaria bé tindre pa un o dos medicaments i ja poder millorar i frenar la malaltia mentre es ve l'altre.
Claro,
no ens hem de barallar en les, lo que tu dius, farmacèutiques i tal, pa una cura definitiva de teràpia higiènica i de més, això serà en el futur. Però per ara frenar pa no morimos, estaría bé.
Ara anava a preguntar-te el futbol com el veus, però després de tot això, què cojones ens importa el futbol, la veritat?
No, a veure, també és la cosa més important, la que menys importa, no? Que dia,
sí.
No sé si ho dia Valdano o qui ho dia. No, sí. Bé, a veure, el futbol, bé, tinc una miqueta més d'esperança després del partit. Jo era des que estava una miqueta en plan de no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ara dic, bueno, anem a veure. I la il·lusió del Camp Nou i això, però també farem tertúlia esta vesprà en el Twitch. I ho veig una miqueta millor. Però, bueno, clar, el partit de València és...
I per què creus aquesta decepció generalitzada? Per què creus aquest hate tot de colp? Per què creus que la gent no creu a Roig, per exemple, quan diu Setién és el bo? Perquè hem après tots molts, tots sabem molt de futbol ja, tots ja som ja maestro cum laude i ja sabem tots que Setién se la pega. Per què creus? És que jo no el recordo, un hate tal... Bueno, sí, recordo quan vam vindre Caparrós en segon, que no anava bé i la gent va començar a xular-li, però van tardar-se a jornades. Però... no sé, és viudetat de l'altre, creu-nos que anem a ser ja rics tota la vida i de col t'han llevat els diners?
Jo crec que això té per escoles. Se t'ha anat el que era el jo què sé, el Brad Pitt, per dir-ne alguna
cosa. El guapo.
El somiat. I te veu perquè no està mal, però al teu pare ni el saluda, a ta mare no se recorda com se diu, i als teus pares pues, no li agrada tant com Brad Pitt. I llavors se suma també el tema de que a part d'aquesta sensació de que venia d'estar de la muntanya, desconegut, i la comparativa també en una Emery, també el tema de que és un estil de futbol que la gent veu que no funciona i ell repeteix una i una altra vegada a mi ja sabem per el que m'ha fitxat, esto va entrar a pa bien o pa mal. I clar, la gent veu que no entra.
Sí, és un poc encabotat, no? I te pregunto, ara n'hi ha un poc de decepció, bueno, decepció no, a veure, està clar, moments que vivim, el Villarreal anuncia no, però deixa caure que va haver moviments i que igual té que que refer un poc el planter que té, és a dir, igual té que plantejar-se vendre algun futbolista important o donar eixida a un parell de jugadors, equilibrar-ho d'una altra manera. Això decepciona o això s'entén? O sigui, per exemple, el tema de dir, mira, senyores, hasta sí, mos han gastat això, hem estat a este nivell, però tenim que pegar un pas darrere, tenim que ficar el freno de mà. Això com s'entén?
Jo crec que depèn de qui se'n vaig a. Tot depèn de qui. Si se'n va a Andan Juma i Jackson, se'n porta a Emery,
no, home, claro,
i paga diners, li fem una plaça, la plaça major, claro, i fiquem a Emery una estàtua.
Viva la vida.
Si se'n va a Parejo, i se'n va a Gerard Moreno, o se'n va a Pau, pues ja és, buf, drama. Entonces, jo crec que la part econòmica s'entendrà més o menys, encara que és la mateixa, és real i és necessària, però la gent ho entendrà i agafarà encara més hate i més decepció o més il·lusió en qui se'n vaig
a. Molt bé, Guirao, estarem a partir d'ahir a les 3 a veure què fas, i a les 6 cerrarem un rato. Cuides vostè, recordem en el Twitch Turbo Lover, si fiques Turbo Lover, si fiques directament en un buscador, jo crec que és, no?
Sí, a més, si no t'hi al meu Twitter, WhatsApp no, el Instagram, el Facebook, tal, i ahí està l'enllaç, el primer de tot, per col·laborar també, que la gent que done o es subscriba al canal, pot guanyar una Nintendo Switch, entrar a PortAventura, per també, si no, pues, la gent motivarà que col·labori la investigació.
Molt bé.
Te arrende,
si has en cambiarte la cocina, ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mater Argo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de Boniato i Cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En la Boutique de Dos te asesoramos a elegir tu trademark luciendo marcas distintivas como Erno, Twinset, Elisabetta Franchi, Emporio Armani, Pinco, Moscada, The Extreme Collection, Joseph Rickoff o Discworld. Complementalos con bolsos de grandes firmas. Deslumbra vistiendo selectas marcas en el comercio de Villarreal. Teléfono de contacto 964 20 16 20. Nos encontrarás en nuestra tienda en la calle Conde del Bay número 11 de Villarreal.
Aquí és Nadal, ja estic content.
Compromís per Villarreal vos desitja bones festes i bon any 2023. Que sigueu totes molt felices. Aquí és Nadal,
ja estic content. Vinga, tireu-li tots una maneta a Guirao esta vesprada. Rubio, alguna cosa d'última hora? Algo més que se puga... Bueno, sí, han fitxat a Roberto Bautista un any més en l'Endavant Esports. El tenista firma amb el Villarreal. Els futbolistes han anat a comprar-se el menjar este específic en esta herboristeria en la que diuen que es fan anar més forts, estan més sants, més alts, més guapos, més templaus i més de tot. I estàs preentrenen, no?
Sí.
Seguint, com diem, avui a 3 dies... 3, no? Falten... Dijous, divendres, dissabte... Quin 11?
Jo seguís apostant per Reina, Kiko, Albiol, Pau, Mojica, Parejo, Baena, Trigueros, Chumbueze, Gerard i Pino.
Adeu.
Villarreal Sports. Ràdio Villarreal.